Benvinguts a l'informatiu d'aquest dijous 21 de juliol. La biblioteca Doctor Frías amplia el servei els dissabtes. Comencem així l'informatiu de la Cala RTV. La biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar amplia el servei obrint els dissabtes de 10 del matí a 1 i mitja de la tarda. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo ha remarcat que aquesta ampliació horària respon a la demanda dels usuaris per poder gaudir més hores d'aquest servei. Aquest canvi començarà aquest mateix dissabte, sumant-se a l'horari habitual entre setmana, que és de 10 del matí a 2 de la tarda i de 5 i mitja a 9 del vespre. Eva de l'Amo és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bueno, pues s'ha decidit, vist l'aparició de la gent, hi ha molta demanda del servei de la biblioteca durant els matins del dissabte. S'ha anat fent abans, s'ha anat obrint, però sempre quan hi havia plans d'ocupació, quan hi havia més personal. Però bueno, ara, vist que no es pot agafar ningú més, ho farem la jornada laboral de les dues, de la Carme i de la Blanca, pues se reduirà les hores necessàries per a poder obrir en dissabte. Llavors, el servei se podria donar de les 10 a la 1 i mitja, segurament.
La biblioteca Doctor Frías compta amb un alt volum de visites i usuaris. De fet, del gener al juny d'aquest any, la biblioteca ha rebut 14.874 visites. A més, cal tenir en compte que l'any 2010 es van registrar 25.300 préstecs. I és que la biblioteca, a més del servei de préstec de llibres, CDs i DVDs, també hi ha la possibilitat de connexió a internet de manera gratuïta a través dels 4 ordenadors o connectant-se via Wi-Fi. La Biblioteca Doctor Frías forma part de la xarxa de biblioteques de Catalunya. Per tant, disposa del préstec interbibliotecari. És a dir, que si un usuari necessita un llibre CD o DVD que no està a la Biblioteca de l'Ametlla, es sol·licita a una altra biblioteca de la xarxa que el tingui. Finalment, des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura ha subratllat que des del consistori, tot i la reducció de recursos, s'intentarà continuar promocionant activitats a la biblioteca. Tractem ara altres informacions que afecten a les Terres de l'Ebre i comencem parlant d'energia. La central Ascó-1 a examen per renovar la llicència 10 anys més. El Consell de Seguretat Nuclear va iniciar ahir el procés d'estudi i anàlisi de la sol·licitud de la central nuclear d'Ascó-1 per renovar 10 anys més la seva llicència d'operacions que caduca el proper 1 d'octubre. El plenari disposa fins a l'1 de setembre per a elevar un informe al Ministeri d'Indústria amb un dictamen que, en cas de ser negatiu, seria vinculant i suposaria el cessament de l'activitat de la central. Tot i que la darrera paraula la té el Ministeri, que dirigeix Miguel Sebastián. Aquest disposarà fins a l'1 d'octubre per pronunciar-s'hi i comunicar la decisió al titular de la planta de l'associació nuclear Ascó-Vandellòs. El mes de juny passat, els responsables del Consell de Seguretat Nuclear van advertir que serien molt exigents amb la planta de la Ribera d'Ebre. Així es tindran en compte qüestions d'àmbit tècnic de seguretat operativa i radiològica, així com el compliment de les instruccions dictades per l'organisme regulador. D'aquesta manera, s'avaluarà si la central està en disposició d'operar amb totes les garanties fins al 2021, tot i que la planta no complirà els 40 anys de vida fins al 2023. Pel que fa a la central Ascó-2, la seva llicència encara té validesa per 2 anys més. D'altra banda, diferents grups ecologistes estan duent a terme una campanya per evitar aquesta renovació de la llicència Ascó. Sota el paraigua de la coordinadora Tanquem les Nuclears, recullen adhesions i han endegat un seguit de mobilitzacions. Un dels principals arguments que exposen és la fuita de partícules radioactives que va tenir lloc l'any 2007 com a incident més greu. I continuem parlant d'energia nuclear i, en aquest cas, del magatzem de residus. Sebastián no té data per al magatzem de residus. Al costat mateix de les instal·lacions de la central nuclear de l'Ajuntament d'Ascó, disposa d'uns terrenys susceptibles d'acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears si, finalment, el municipi de la Ribera d'Ebre és l'escollit com a seu, una decisió que continua a l'aire i sense data. Ahir, el mateix ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, va assegurar a preguntes dels periodistes a la sortida del Congrés que tant de bo es pugui acordar la ubicació del magatzem en el que queda de legislatura. L'emplaçament definitiu està en espera de ser debatut en Consell de Ministres, però abans el govern central estaria parlant amb les noves administracions autonòmiques acabades de constituir amb l'objectiu de poder assolir finalment una seu de consens. I anem ara cap a l'Ampolla. Llum verd al projecte de restauració de la llacuna de les Olles de l'Ampolla. La societat estatal Aquamet, organisme que forma part del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, licitarà el pròxim mes d'agost les obres de restauració de la llacuna de les Olles, al terme municipal de l'Ampolla, que comptaran amb una inversió de prop de 7 milions d'euros. Segons el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Ramon Inglés, la licitació del projecte de la llacuna de les Olles quedarà decidida en la reunió el pròxim dia 28 de juliol del Consell d'Administració d'Aquamet perquè pugui sortir a concurs de forma efectiva el pròxim mes d'agost. Les obres serviran per recuperar la llacuna més petita del Parc Natural del Delta de l'Ebre, molt deteriorada per l'accés de sediments i la proliferació de vegetació. D'altra banda, l'execució del projecte també permetrà reutilitzar els sediments acumulats per restaurar la veïna platja de l'Arenal. En els últims anys, a la llacuna de les Olles hi han proliferat espècies vegetals, com els canyissars, amb l'amenaça que aquesta vegetació pugui arribar a tancar l'accés a l'espai. La restauració de la llacuna de les Olles era un dels projectes pendents del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre, el PIBDE, i que s'havia convertit en una reivindicació reiterada per part de l'Ajuntament de l'Ampolla, així com de col·lectius de caçadors, pescadors o empresaris turístics de la zona. Tortosa al segle XVI. Ja ha arribat la 16a edició de la Festa del Renaixement a Tortosa. El programa ja està confeccionat, la gent il·lusionada i expectant, i avui dijous serà el tret de sortida d'unes festes que vesteixen de color, vida, música i ambient els carrers del casc antic de Tortosa. L'esplendor d'una ciutat del segle XVI és l'eslògan de la festa i no hi ha un títol millor per descriure aquests quatre dies que esperen els tortosins i visitants del 21 al 24 de juliol, que la gent i la ciutat s'inundaran d'aquest esperit renaixentista. Més de 60 espectacles pels carrers, amb un total de 32 companyies i més de 500 actors oferiran al públic unes representacions que aconseguiran fer volar la imaginació dels més petits i evadir les ments dels adults. Una de les essències d'aquesta i de les anteriors edicions és la voluntat anual del municipi de Tortosa per ambientar i recrear la vida quotidiana de l'època. Aquest any la festa fa especialment relleu a la mostra de la gent quotidiana a través dels diferents campaments, com el de les cavalleries, el Pou o les quincalles, que s'ubicaran en diferents punts del casc antic, la plaça de l'Escorxador, de Sant Jaume o les avançades de Sant Joan, entre altres punts d'interès. Una de les novetats d'aquest any serà la mostra d'oficis organitzada pels artesans de les Terres de l'Ebre, que es trobarà a l'Escola Oficial d'Idiomes. Els diferents actes començaran avui a partir de les 5 de la tarda al Centre d'Interpretació del Renaixement de la Església de Sant Domènec, on es proposa ensenyar la quotidianitat del segle XVI. Així, la inauguració oficial, però, tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça Espanya. I de Tortosa a Deltebre. La cultura en majúscules a l'abast de tothom tornarà a esclatar al cor del Deltebre els dies 29, 30 i 31 de juliol amb motiu de la 7a edició del certamen Bouesia, el festival d'estiu de Deltebre que enguany es concentrarà en un sol cap de setmana i que amb el nom del Lab Bauhaus provarà de fusionar dues disciplines aparentment allunyades, la poesia i l'urbanisme o la música i l'arquitectura. La idea d'aquesta fusió sorgeix a partir del disc Les paraules de Gaudí, de Carles Andreu, un dels participants en el certamen d'enguany, i també del llibre Ludwig Jujol, de Pere Jaume. De fet, aquesta particular edició de la Bouesia es deslocalitzarà el primer dia, divendres 29, i s'encentrarà amb una visita guiada a càrrec de Pere Jaume a l'església de Vistabella, a la Secuita, obra de Jujol, i continuarà amb un dinar i una migdiada filosòfica al Mas de Ceremines de Riudoms, propietat de les familiars de Gaudí, on hi haurà recitals musicats al voltant d'aquestes dues grans figures de l'arquitectura catalana de finals del segle XIX i principis del XX. Repassem l'actualitat d'aquest dijous en forma de titulars. La Biblioteca Doctor Frías amplia el servei els dissabtes. L'horari dels dissabtes serà de 10 del matí a 1 i mitja de la tarda. Aquesta ampliació del servei respon a la demanda dels usuaris, segons l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. La central Escou a examen per renovar la llicència 10 anys més. El ple del Consell de Seguretat Nuclear va iniciar ahir l'anàlisi de la sol·licitud de la planta per poder operar després de l'1 d'octubre. Sebastià no té data per al magatzem de residus. Al costat mateix de les instal·lacions de la central nuclear, l'Ajuntament d'Escó disposa d'uns terrenys susceptibles d'acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears si finalment el municipi de la Ribera d'Ebre és l'escollit com a seu. Llum verd al projecte de restauració de la llacuna de les Olles de l'Ampolla. La licitació de les obres suposarà una inversió de 7 milions d'euros. Tortosa torna al segle XVI. Avui comencen les festes del Renaixement i han preparat una 60ena d'actuacions. La Bauhaus fusiona poesia i urbanisme a Deltebre. Es concentra en un sol cap de setmana als actes del festival en què actuaran, entre d'altres, Sol Picó i Pepa Plana. També s'homenatjarà Josep Bo i Lo Teixidor. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dijous. El control de so ha estat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Ja saben que si volen continuar estant informats de l'actualitat local ho poden fer a través d'internet, a la plana de la Cala RTV o a través de les ones al 107.3.